Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Està previst que reprengui a aquesta hora a les 4 el judici de l'1 d'octubre amb les declaracions de diferents treballadors de l'empresa Unipost i també d'un responsable de projectes del Centre de Telecomunicació i Tecnologia de la Informació. Això passa després que han declarat aquest matí l'excomissari Manuel Castellví, que ha dit que Guàrdia Civil i Policia Nacional sabien que l'1 d'octubre hi hauria resistència passiva, i el també excomissari dels Mossos, Emili Quevedo, que ha dit per la seva banda que el cos va demanar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Joaquim Forn que desconvoquessin el referèndum, però sense èxit. Destaquem, d'altra banda, que Jordi Dalmau Sayol, de Granollers, és una de les 157 víctimes mortals de l'accident d'avió que hi va haver ahir a prop d'Addis Abeba, la capital d'Etiòpia. També es va produir una altra víctima espanyola, de qui encara no se sap la identitat. Des de l'accident, Etiòpia va anunciar que suspenia els vols d'aquest model. Avui, 15è aniversari dels atemptats de l'11M a Madrid. Hem sabut que el cap dels TEDx de l'11M ha dit que el govern de José María Aznar li va demanar assumir una mentida. Afirma que a la tarda ja havien descartat l'autoria d'ETA. Ho revela el comissari Juan Jesús Sánchez Manzano 15 anys després d'aquella massacre, i revela que el govern espanyol li va demanar que digués que els TEDx havien parlat de titadine, l'explosiu utilitzat habitualment per ETA, però s'hi va negar perquè, segons ha recordat, era mentida. Més notícies encara de l'actualitat. Un tribunal del Marroc ha arxivat la causa oberta contra l'activista espanyola Elena Maleno, acusada d'immigració il·legal.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió. Futur.
Créixer. De tot això, nosaltres en diem la Caixa.
Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes al multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies amb projectes educatius innovadors i de qualitat amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol i que fem entre Javier Alfaro, Carlos Fanlo i que us parla Josep Sánchez. Els comandaments tècnics tenim avui el Toni Huguet. Després del bon punt aconseguit a Sant Mamés, comencem una altra setmana en la que encarem el partit de diumenge contra el Sevilla com si fos una final, tant pel rival com perquè, si no es guanya, ens allunyarem molt del joc de dalt. Ens agradaria molt que per aquesta ocasió l'RC d'Estàdium mostrés la seva millor entrada. Cornet ha de tornar a ser una festa, amb l'onada i tortical. Hem de fer el que sigui per no despenjar-nos de la Lliga i caure en terreny a ningú. A continuació, repassarem un cap de setmana que donarà molt de si en clau perica. Comencem.
El proper 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a 16:45 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Ya has retornado de Bilbao.
Eso es, ya ha regresado. Queda muy lejos, ¿no?, el partido, al ser el viernes. Parece que el fin de semana sin fútbol en clave blanquiazul pues se hace un poquito más largo en clave blanquiazul del primer equipo, evidentemente. Pues sí, el equipo ha entrenado hoy, después de tener jornada de descanso ayer y haber realizado una sesión de readaptación el sábado. Lo ha hecho a puerta abierta, tal y como lo hará mañana y pasado mañana. Así que si alguien quiere ir a verlo, pues a partir de las 10:45 en la Dani Jarque, mañana y pasado mañana, abierto al público. La buena noticia de esta sesión de hoy lunes es que Sergio García ha pisado el verde. No ha trabajado con el grupo todavía, pero tras esa lesión en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, si no recuerdo mal, a mediados de febrero, y no recuerdo mal, pues ya vuelve a pisar el verde, y a pesar de que se estima que estará pues 2 semanas más aproximadamente de baja, 2-3 semanas, pues ya trabaja y es sin duda una buena noticia. Un Sergio García, por cierto, que recordemos, finaliza contrato en junio y todavía no ha cumplido el mínimo de partidos para renovar automáticamente.
¿Pasa lo mismo que la temporada pasada?
El año pasado no lo hace, pero aún así se le renueva. El que sí que está a punto es Javi López, por cierto, le faltan
41 minutos, ¿no? O 40 y algo.
Tiene que jugar más de una parte, es decir, 46 minutos en uno de los partidos que le quedan y es renovación automática. Buen partido el de Javi López, ahora hablaremos de ello en el campo del Athletic. Y bueno, el propio Javi López se ha reincorporado al grupo porque tras un golpe en el muslo derecho, el sábado al regresar de Bilbao no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros, y el que no lo ha hecho todavía y sí que hoy se ejercitaba al lado de Sergio García es Borja Iglesias, no por ninguna lesión en concreto, sino simplemente porque está realizando trabajo específico de readaptación en cuanto a gestionar la carga de minutos que lleva desde que comenzó la temporada, y simplemente es eso, y no se espera que tenga problemas para estar el próximo fin de semana frente al Sevilla.
Muy bien, ¿y qué ha sido actualidad hoy en la Dani Jarque?
¿Cómo?
¿Ha habido actualidad? ¿Ha habido protagonista?
Ha hablado Naldo, un jugador que el pasado viernes reaparecía tras lesión, con un gran partido.
Uno de los destacados, sin duda.
Uno de los mejores, siendo titular, a pesar de salir de una lesión. Y hoy ha hablado el central en la sala de prensa de Dani Jarque. Y si te parece, pues vamos a repasar lo más interesante de lo que decía. En primer lugar, hablaba sobre esto, sobre su reaparición tras lesión.
No, me he encontrado bien, tanto con el departamento médico, tanto los fisioterapeutas, de todo. Me ha dado un poco de confianza en esos tratamientos, todo lo que venía a trabajar a cada día desde la lesión. Me quedo con las sensaciones muy buenas. En fin, lo que podría ser solo ritmo de partido, que no llevo tantos partidos, pero además me ha salido bien, me ha acabado el partido con buenas sensaciones. Un partido que fue muy difícil, con mucho cruzamiento, la cabeza ha salido un poco hinchada, pero bien, al final conseguimos un empate en un campo que es muy duro, muy difícil.
Muy curioso esto que decía de la cabeza hinchada, y es de rechazar el balón tantas veces, ahora lo hablaremos en el resumen del partido. Y en segundo lugar hablaba sobre la circunstancia, todavía en clave de la lesión, ha tenido 2 lesiones musculares que además fueron sucesivas, y bueno, tras una situación así pues se le preguntaba a Naldo si tiene miedo a recaer en este sentido.
Cada día hacer un trabajo para los músculos, para reforzarlo. Sí, para miedo no tengo, porque partidos, entrenos, siempre he estado máximo, solo cuidar esta parte, siempre hacer antes de entrenamientos o un poco antes de partido, para los músculos dejar un poco más fuerte, en fin, algo que pueda estar preveniendo, ¿no? Prever un poco de esa lesión.
Bueno, pues más o menos se le entiende, ¿no? Lo que viene a decir Unaldo, que por cierto se cuida mucho y hace unas semanas protagonizó la anécdota de venir a la Dani Jarque a entrenar con un dron. La gente pensaba que era un poquito para sus redes sociales y demás, y era simplemente para luego revisionar sus propios ejercicios, lo cual no deja de ser curioso y de lo que es la tecnología aplicada al fútbol. Y por último hablaba sobre el equipo en sí y lo que puede dar de sí en lo que resta de liga. La pregunta es clara, ¿se está a tiempo para luchar por entrar en competiciones europeas?
Tenemos 10-11 partidos que vamos a pelear cada partido, y ya tenemos el próximo contra Sevilla, que es un partido muy importante. Pensamos cada juego para estar siempre sumando. tanto para estar ali, pensar em Europa, dois, três partidos para estar ali mais cerca, temos que ganhar, e esse é o nosso pensamento. Primeiramente é ganhar e sucessivamente vamos estar mais cerca dos de arriba e pensar em Europa.
Muy bien, pues antes de hacer un poco el análisis, recordar cómo fue el partido, saludar a nuestros tertulianos del lunes, que ya os han bautizado como el dúo dinámico. No sé si os ha quedado. Dani, buena tarde.
Pero yo soy el que canto, ¿eh? Sí. El que toca la guitarra, ¿eh?
Da igual, todavía da igual.
Millón, mecánico.
Millón dúo dinámico que los hermanos Calatrava.
Sí, bueno. Pues...
Bueno, como decía Javi, vamos a...
De todas maneras, yo voy a felicitar a la concha de tu madre, Chucky.
Está convirtiéndose en una tradición que Ramón Rius tenga como un grito de guerra, ¿no?, para celebrar los goles.
Mientras sea para celebrar goles.
Exactamente, si vas a celebrar goles, después, escolta, si sonoradas gracias, eso ya lo dejarían por una otra vagada.
Bueno, pues antes de la sobretabla, vamos eso, con un pequeño resumen de lo que fue el partido. Yo creo que un punto que hay que valorar como muy positivo, es cierto que cuando te pones por delante en el marcador, a veces te queda una sensación agridulce, porque llegas a ver pues el triunfo muy cerca, pero haciendo una valoración general de lo que se esperaba de este partido y de cómo fue en su cómputo global, yo creo que el punto es, bueno, trabajado, sufrido, y al final, teniendo en cuenta las bajas que tenía el Español para este partido, pues hay que darlo por bueno.
Pero al final un partido bastante flojo, ¿no?
Bueno, quizá en cuanto a ocasiones de gol y juego vistoso, sí, pero en lo que se refiere a intensidad, no. Creo que el Athletic tiene lo que tiene, y el otro día vimos sus carencias, el Español también tiene lo que tiene y también muestra en más de un partido sus carencias, pero recordemos que los bilbaínos realizaron más de 50 centros al área, lo cual es una barbaridad, y ahí creo que resulta clave el clinic que realizaron Naldo y Mario Hermoso en cuanto a tareas de lo que se dice achicar agua, ¿no?, en despejar balones. Un ejemplo también que ensalza muy bien el nivel que mostraron tanto Naldo como Hermoso, porque si miramos un poquito más atrás y vemos el partido de Eibar, donde el Español pierde 3-0, pues en este sentido, pongo el ejemplo de Eibar porque es otro equipo que abusa de los centros al área, pues esta vez sí que estuvo mucho mejor que lo que había estado en Ipurúa. Sin embargo, y por poner un pero, creo que Diego López pudo haber hecho algo más en el gol, y aquí tenemos a Ramón Rius, que fue portero, que nos puede dar su opinión, y se tiene que decir que bueno, que al final en cómputo global el punto es bueno.
Y en cuanto al ataque, vimos marcada Ferreira, 100% de efectividad.
De ahí venía el grito de Ramón Rius en ese tono argentino, y más allá...
Chucky. Chucky, viva la concha de tu madre.
Y más allá del gol, yo creo que se vació en otro tipo de tareas y demostró que es un jugador más que aprovechable para este equipo. Creo que incluso puede llegar a discutir la titularidad a Borja Iglesias, y eso sin duda que es una gran noticia, porque facilita tanto que Borja pueda disfrutar de minutos de descanso y también que el propio Panda pues esté a su mejor nivel, porque si se duerme pierde el puesto.
Lo que sorprendió a todos fue el cambio de Gulay. Esperemos que después Dani Solsona nos dé alguna clave, porque de momento nadie sabe por qué.
Pues sí, se ha hablado mucho. Yo creo que es algo que podría incluso llegar a haber estado pactado antes del partido, porque el cambio sucede en el minuto 60, sucede justo después de una clara ocasión de Gulay, y parece que es como que, por lo que sea, iba a jugar aquel día una hora de juego, se valga la redundancia, pero a mí me extrañó. A mí no me hubiese extrañado, por ejemplo, que el sustituido fuese Facundo Ferreira, y el propio Buley podría haberse quedado en punta como una referencia para jugadas a la contra, pero no es lo que opinaba Rubi, no es por lo que optó Rubi, y al final cada uno de nosotros tenemos un entrenador dentro, y si el del Español hizo esto, pues sus motivos tendrá. Así que al final volver a lo que decíamos, el punto es bueno, pero te queda la sensación de que a Buley le quedaba algo más dentro, algo más que ofrecer en San Mamés.
En definitiva, un partido con un guión que ya más o menos conocíamos, ¿no?
Pues totalmente. Ahora ya pensar en el duelo ante el Sevilla, porque creo que este sí que va a marcar el devenir del Español en esta liga. Todo va apuntando hacia ese final de campeonato en el que el Español, las 6-7 últimas jornadas, entre comillas, no se juega nada, pero si gana el Sevilla, que además visita Cornellà al Prat unos días antes de jugarse su futuro en la Europa League, empató 2-2 en la ida frente al Slavia de Praga y tiene que visitar al conjunto checo, pues si el Español gana ese partido, aún se puede confiar. Ahora bien, si pinchas y luego tienes que ir al Camp Nou, resultará muy difícil.
Muy bien, pues un consejo del Español que patrocina la información de la actualidad del primer equipo.
El proper 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a un quart de 5 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
I per a completar, nos faltaria el jugador més seguro.
Pues hombre, nos vamos a quedar con Facundo Ferreira, ¿no? Aunque solo sea por el gol. Naldo, a pesar de que Naldo también Naldo tiene sus números.
Tiene la pelota grande.
Sí, además, acabó con la cabeza que...
Hay discrepancias aquí, así que, oye, le damos la mitad a cada uno.
Vale, perfecto. Hoy seremos magnánimos. Un consejo y seguimos.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y vamos a completar la información de este Athletic Club Español con las estadísticas de nuestro Mr. Dato. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, estamos.
¿Estás contento con la sintonía?
La verdad es que se me dibuja una sonrisa cada vez que la oigo.
Muy bien, ahora solo falta que des datos impactantes.
¿Impactantes? Bueno, al menos que os gusten.
Exacto.
Bueno, con el empate en el nuevo San Mamés, el Español encadenó su sexto partido sin perder y además ya se ha enfrentado a 8 rivales en esta segunda vuelta, igual que ya se enfrentó en la primera, con un balance de -7 puntos. Esto alguno se lo ha tirado a su favor para criticar a Rubi, pero no es un dato malo. Es decir, es la cuenta inglesa. Los partidos que ganó en casa, en esta segunda vuelta los de Rubi lo están empatando fuera. Y los que empató o perdió fuera, los está ganando a casa. Así que no podemos decir que sea un dato malo.
No es malo. Y un este nuevo goleador, como decíamos.
Sí, Facundo Ferreira marcó su primer gol con el Español y solo ha necesitado 91 minutos de juego para marcarlo. No es el jugador que ha tardado menos en hacerlo, pero sí que, por poner un ejemplo, ha tardado menos que Uley y ha tardado menos que Borja Iglesias en marcar su primer gol con el Español.
Correcto.
En Bilbao el Español estuvo 71 minutos por delante del marcador. Los de Rubí no iban ganando fuera de casa desde la jornada 12 en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Y ahora vienen las efemérides, ¿no?
Sí, Óscar Melendo jugó su partido número 50 con el Español en Liga 2 años, 3 meses y 16 días después de su debut en Mendizorroza la temporada 2016-2017. Y quien también estuvo de celebración fue Javi López. El de Osuna sumó su partido 250 con el Español, 230 en Liga y 20 en Copa del Rey.
Javi López, que sigue camino de récord.
Sí, porque esta hay una efeméride que yo la guardo, pero dentro de poco la tendremos que hablar con Dani Solsona, porque Javi está muy cerca de jugar los mismos partidos que Dani.
Casi nada.
Y el Español estuvo 315 minutos sin encajar un gol del Athletic Club en Liga. Son dos partidos enteros y un poco de aquí y un poco de allá.
Muy bien.
Significa que es la segunda vez que el Español consigue que el Athletic no le marque un gol durante tantos minutos. El récord está en 319 minutos, se escapó por 4 minutos de nada, que se consiguió entre la temporada 90, entre el año 91 y el año 93.
Y ahora me apunto yo también al, a Mr. Dato. ¿No has resaltado que le marcamos el primer gol de 2019 al Athletic Club en su casa?
Es que no me gusta, tengo que reconocer que no me gusta resaltar los datos que todo el mundo da.
Muy bien. Andamos, marca,
¡ole tú! ¡Ole tú!
Marcando perfil, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, unos consejos, espérate ahí porque darás también alguna estadística del filial, porque el filial se dio un verdadero festín en Adanijalque. Unos
perfecto
consejos y vamos con la factoría.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y aunque mañana ampliaremos la información del filial, creo que merece por lo menos un comentario, porque 4-0 no se marca cada día.
Bueno, siempre lo hacemos además, pero sí, una victoria 4-0 frente al Conquense, la del filial de David Gallego en la de Níjar que ayer, más trabajada de lo que indica el marcador, porque todos los goles llegan en la segunda parte, tantos de Yago Indias, un doblete de Víctor Campuzano, que por cierto el viernes había estado en el banquillo de San Mamés, uh-huh, y el cuarto y definitivo de Max, el Español, y ahora lo dirá el dato que nos dará Arnau, con esta victoria cumple una circunstancia que comentará ahora, que es muy curiosa. Está sexto clasificado ahora mismo, a 6 puntos del Lleida, que es el cuarto y el que marca esa zona de playoff, y el próximo fin de semana, derbi frente al Barça B, a domicilio, un Barça que tiene un punto menos que el Español.
Pues Arnau, complétanos esa información con los datos del filial.
Sí, el Español B, como decís, ganó 4-0 al Conquense. Al descanso, el resultado era de 0-0. Y esto el Español no conseguía ganar un partido por 4-0 con esta circunstancia, que en el descanso se fuera 0-0, desde el año 97. Por aquel entonces, el filial se enfrentaba al Mar Menor y empataban 0-0 en el descanso y se acabó ganando, como decimos, por 4-0, con goles de Pedro Nieto, de Lucas y un doblete de Torrecilla. Este 4-0 es el décimo que conseguía el filial en la historia de Segunda B como local. Y estamos en la jornada 28, Víctor Campuzano con el doblete de ayer ya suma 11 goles y con esta cifra... El último jugador que consiguió 10 goles o más en segunda en una liga completa fue Adrià Dalmau la temporada 2015-2016. Y supongo que Javi hablaba de esto. El objetivo, como hemos dicho ya varias veces, de Gallego es ganar la segunda vuelta a la liga. En nuestro particular balance, el Español, con la victoria de ayer, se puso líder de esta segunda vuelta por la diferencia de goles, ya que empata puntos con el Athletic Balears y el Ebro.
Desde luego está haciendo una gran campaña que, bueno, nos comentaba algún jugador entrevistándolo que para ellos era una ilusión meterse en el playoff, para nosotros empieza a ser un objetivo, ¿no, Javi?
Un reto y una ilusión, ¿no?
Que incluso recordaba Moisés que desde que él jugaba en el filial que no disputábamos un playoff de
si no me equivoco, aquel con el Real Madrid Castilla y el Almería.
Exacto, sí señor.
Que sube la
Almería. Vaya memoria tienes.
Sí, sí. Fui a todos los partidos en la Níjar que en aquel playoff.
Muy bien, y también precisamente recordar la gran victoria del Juvenil de Moisés Hurtado rozando el larguero, que se dice, ¿no?
La gran victoria por 0-1 en campo del Miralbueno del Olivar, el colista de la categoría, con gol de Vaquero al minuto 89. Así que sufridísimo triunfo frente al Farolillo Rojo, que refleja lo vibrante que está esta liga. Recordemos que Zaragoza, Barça y Español, a falta de 4 jornadas para el final, tienen 2 puntos de diferencia. Zaragoza líder, 1 punto menos el Barça, 2 puntos menos que el Zaragoza, el Español. Y en esta pasada jornada, pues tanto el conjunto maño como el azulgrana ganaron frente al Manacor y el Mallorca respectivamente. Así que los de Moisés Hurtado a seguir remando el próximo partido frente al Manacor en casa.
Lo importante es que no se descuelgan de la lucha por el liderato.
Va a estar reñida la cosa al final. Y por último, destacar que el femenino pues no jugó. Después de ese partido en Casablanca, en Marruecos, este fin de semana no ha jugado. Partido de la Liga Iberdrola, y lo hará el próximo fin de semana frente al Madrid. Otro duelo muy interesante en la lucha por la permanencia.
Perfecto, pues un par de consejos más y nos vamos ya con la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. La sobretaula.
Y antes de empezar, les voy a recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaro, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanquiazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaro 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvain. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona. I comencem, Dani, amb la pregunta. Què vas pensar quan van fer el canvi de voler?
Que comenci el Ramon. Bona tarda a tothom, amics i amigues.
A veure, comencem bé, amb les sancions, és que si no... Ja
sí, va, sí,
i avui es té que felicitar el Humboldt.
Que ja tenim el primer ascens.
L'ascens a tercera catalana, guanyant el Vic 34-20. I ja tenim un de l'equip de les seccions, pues, que ha pujat de categoria.
Molt bé, enhorabona.
Els en bàsquet van guanyar 73-52, segueixen líders, allà amb 2 victòries de diferència sobre el segon classificat, per lluitar per ascendir, també. I en voleibol femení es va guanyar 2-3, patint una mica a l'Ametlla del Vallès, però seguim allà en el play-off per pujar. Vaig estar en el partit de hockey, perquè tots els caps de setmana jo sempre...
Clar, tu ets el nostre enviat.
Jo vaig allà, tinc que anar. Un partit bastant dur, vull dir, dur, disputat, vull dir...
Contra el segon.
Contra el segon, el Congrés. Es va empatar un, va començar davantant-se l'Espanyol, i després, a poc rato, ja ens va empatar el Congrés, i així va acabar el partit. seguim allà lluitant, però bueno, a veure si podem ficar el cap a dintre del play-off i lluitar per ascendir una altra temporada més. Fins aquí el resum de les seccions. Ara deixo el Dani que doni la volta, perquè llavors em fotré en un i en l'altre.
I si em permets 20 segons, i no són seccions, però sí que és fer espanyolisme, hem de destacar, ahir es va córrer la Marató de Barcelona. Jo vaig estar corrent la Marató de Barcelona.
Vas
fer els 40 i pico quilòmetres?
No vaig fer els 42, vaig anar com acompanyant, vaig fer 20 i pico.
I de fet,
correcte. El Carles Maldonado, el nostre col·laborador, va fer el mateix que jo amb el seu pare, per cert, felicitar el pare del Carles Maldonado la 20a marató que corre.
Carai.
Vull dir, i el que volia destacar pel que fa a l'espanyolisme, tant el Carles, que portava la samarreta de l'Espanyol, com jo, que portava l'Argentina, no amb el 10 de Leo Messi, sinó amb el 4 de Mauricio Pochettino, que és la samarreta amb la qual va jugar al Mundial del 2002, doncs et passa això, que vas corrent i contínuament et diu algú de gent...
La concha de tu madre! Dale, allí!
Dale, perico, dale, tal, i el Carles igual, en la samarreta de l'Espanyol, i...
Quan veu passar pel quilòmetre 9.5, veu veure el grup d'animació de l'Espanyol, no?
Sí, el que passa que... Bueno, jo vaig fer del 15 endavant, però és destacable que tothom realment hi ha aquella gràcia de que veus algú amb una samarreta de l'Espanyol o que atribueixes a l'Espanyol i et passa. I a més, el club de runners de l'Espanyol, jo calcularia 15-20, i si no, que em vaig creuar i felicitar també per l'actuació que van tenir.
Està clar, quan veus una samarreta de l'Espanyol et surt del cor.
Jo no vaig veure aquest, el 9.5, l'animació, perquè jo anava més ràpid.
Anava massa ràpid.
Jo anava amb moto. Vaig fer 42 quilòmetres amb moto.
M'agradaria que algun oient m'ho confirmés.
Ja t'ho direm nosaltres.
No, vosaltres no teniu ni... Tu, si no vas sortir de casa teva allà en la cadira de rodes que estàs allà...
La cadira de rodes.
Això sí que és un cop.
Si vols d'aquí, si vols sortim i fem una...
Després a veure qui corre més per pagar el cafè, me cago en nena.
No, per pagar el cafè correràs tu més.
A veure, no, el que volia preguntar...
Jo ja no corro ni per comprar el diari.
És que he llegit un tuit que això de no sé si dels runnings de l'Espanyol, criticant una altra vegada la mascota de l'Espanyol.
No la caguis, no? Que és una broma.
És una broma.
No caguis tu també.
Vale. Ostres,
Ramon, no, sobretot... No. No. Hi ha un que es diu... El Pelao es dedica a això,
a fer bromes.
Exacte.
Suplanta
contes i fa catxon. I més d'un ja ha caigut.
Vale, però he estat a punt de caure, per això he dit... No. Algun oient m'ho confirmi si és veritat o no és veritat.
Per cert, aquí l'hem de felicitar perquè ho fa tan bé que tothom hi cau.
Ostres, però si he caigut, jo anava a fotre aquí una crítica. Ja havia portat 3 ganivets, anava cagat amb la mare que va parir algú...
Has de comptar fins a 10, abans de
l'entrenar. Menys mal, Josep, que m'ha frenat, menys mal.
El duo aquest se separa definitivament.
No es pot demanar el divorci.
No, si no s'han passat 3 minuts.
No, si no és per el que parles. És per el que dius.
A veure, Dani, va, comença. Explica'm el canvi.
Quin canvi?
El canvi de Woolley.
No ho sé.
Va, que tu ets el que...
No ho sé.
Les coses rares...
A mi em va estranyar.
Amb una raó ha d'haver. Evidentment.
Bueno, doncs la sabrà...
El millor jugador, el que està jugant millor, el que d'allò, pum.
La sabrà ell. A mi em va estranyar com a tothom, perquè tampoc vaig veure que estigués molt cansat o que hagués fet un esforç o que, no, o que estigués malament, que a vegades... Jo quantes vegades he dit a la retransmissió de RAC1 que... Home, doncs potser Borja Iglesias està cansat i a lo millor l'has de canviar en algun partit, si no està... Bueno, doncs,
però no semblava, no era...
I no l'ha canviat. En canvi, jo no el vaig veure cansat, no més cansat que els altres. Bueno, i sí que em va sobtar que el canviés, però bueno, ell tindrà les seves explicacions, no podem estar al cap de...
El que està clar és que és un partit que el Rubi l'ha plantejat de diferent forma que els altres, i aquest sí que vam sortir... amb un plantejament més defensiu, amb un 4-1-4-1 per escobrir les esquenes.
És que el 4-1-4-1 és un 4-3-3. És que el sistema és un 4-3-3. Els tres del mig era Marroca, era Granero i era Melendo. Hernández per una banda, Voler per l'altra, i a dalt el Ferreira, és com sempre. El que passa que quan et trobes amb un rival com l'Atlètic Club, que t'apreta, que et pressiona, que et mossega les orelles, que no et deixa jugar còmode, i tot això, doncs a vegades no tens més remei que anar tirant un pèl enrere, perquè és que no et deixen sortir, fas una passada de sortida de pilota, te la tallen i estan a sobre. bé, i l'Espanyol li va costar molt, sobretot la primera part, que la possessió de pilota. És veritat que no ens van crear situacions de perill, però bueno, d'aquests partits, i la segona va haver alguns minutets que semblava que ja teníem una mica més de pilota, però no, i ells es van dedicar doncs, a fer el que fan, i per això han sortit d'aquesta situació tan complicada que estaven amb Garitano. Doncs aquesta pressió i tal, i van, i busquen, i t'apreten, i la gent t'apreta, i comencen a arribar en banda, i centren, i centren. El que passa que han perdut molt potencial en el joc aeri, han perdut molt, encara que ens van fer el gol a Raúl García, però en situacions de centrades laterals, l'única jugades, parlo amb jugades, que pot rematar és Raúl García.
Mira perquè... que en cau malament aquest Bono.
Sí, bueno, sí, però li està traient un rendiment perquè Duriz no hi és, el Codro no sembla que sigui el tipus de jugador que vagi molt bé de cap, Williams no hi era.
Però va canviar molt ràpid, Williams.
Perquè estava tocat, estava tocat. I l'única altra situació que es podien plantejar és a pilota aturada, córner, faltes laterals, que llavors sí que et pugen a l'Íñigo i a l'Herai, i ve el San José, llavors en tenen quatre, i Raúl García en tenen quatre tios que poden rematar. Però amb jugada, amb això, l'únic, i bueno, va encertar amb aquella. Però bueno, jo...
En tot cas, un bon punt, no?
Jo, de veritat, que estic content, perquè a vegades els partits són això. No sempre es pot jugar bé, sí que nosaltres ara ja, no jo, però molta gent exigeix que se jugui millor, que tinguis més la pilota, perquè estan acostumats a això.
Volem anar a Europa.
No, a part d'això. Però hi ha partits que el que et toca és defensar. I si defenses...
Sí, les crítiques a Rubi eren que... bueno... Parlar, no. com diria Ramon de Cagón.
No. avui volia defensar el Rubi, en sèrio. Ara, avui, si em permets, només una pinzellada. Jo vull defensar el Rubi perquè, a veure, a l'alineació, en tres titulars de baixa, un camp que és molt difícil, com està dient el Dani, vull dir, a part del canvi de voler, que és el que no entenc, el que més, jo crec que... Va.
I a mi em va quedar la sensació de que per fi tenim plan B, que realment sí, comença a encaixar els reforços i no es nota tant quan, perquè a primera volta, la que teníem els titulars per la ciutat que sigui, l'equip ho notava molt.
Va ser, és que tampoc a vegades fer una mica de comparacions i dir, escolta, és clar, és que no hi havia Darder, no hi havia Borja, no hi havia David López i tot això, no Piatti tampoc, i tot. Doncs dir, és que si, amb aquests, amb un partit i si haguessin jugat a l'altre, doncs igual amb l'altre que no s'ha guanyat i tal. Però és que el contra l'Atlètic Club és un partit diferent. Jo, a la Lliga, per mi hi ha dos partits que són diferents, que s'ha de fer, bueno, a part del Barça i Madrid, no? Però parlo de que són equips, i concretament l'Eibar, que és el camp, que són equips que t'apreten i que pressionen. Potser no tenen molta qualitat, però t'apreten, t'apressionen. Un perquè és un camp més petit i et bombegen pilotes i tenen dos o tres que van bé. I l'Atlètic Club és el mateix. El camp no és petit, però també van. I aquí has de defensar bé. I l'Espanyol va estar molt bé. Molt bé. És veritat que quan t'estan molt a sobre i estan molt a sobre i te'n centren 50 pilotes, amb el que ha dit el Javi, 50 pilotes a l'àrea, doncs pot ser que en alguna pilota et rematin, com va passar. Però jo crec que Hermoso i Hinaldo van estar espectaculars.
Sí, probablement va ser el partit més pragmàtic de l'Espanyol fora de casa.
Bueno, no, quan no pots, no pots. No es podies donar la volta. És que quan jo vaig fer la reflexió de que al mig del camp jugaven tres de l'Espanyol i tres de l'Atlètic Club, no era una de dir, hòstia, què diu aquest ara? Ja ho sabem que juguen tres, no? Juguen tres, però és que juguen tres igualats. Cada un tenia el seu. I llavors a Marroca l'apretava el Raúl García o l'apretava el Muniain, que es venia al mig, i no et deixava respirar, llavors apretaven el Granero i apretaven l'altre. I dius, i per què no ho fan ells? Bueno, no ho fan ells perquè no tenen la pilota. La pilota la tenen ells i t'apreten el teu camp i tal. Jo vaig estar content de la manera que es va treure el punt i de la manera que l'equip va defensar. És el que toca cada partit? No. Però en aquest tocava fer això. Per mi tocava defensar fer això, però no podies fer una altra cosa. És que a la primera part no vam arribar ni a porta. I la primera jugada, o l'única jugada que vam lligar, vam fer el gol.
I un bon gol.
Sí, però...
Quina assistència de Boulay. Quina assistència.
No, i Ferreira va ser allò...
Sí, ara em dius... Ferreira, Si ara em preguntes, ja preguntes per Ferreira, el gol va ser molt bo, la va empalmar molt bé i tal, molt bé. Que va treballar, doncs clar, va treballar. Però jo encara no sé ben bé, jo, perquè sí, jo potser necessito més coses per elements. Sí, que va treballar i que va treballar. Sí, clar, però treballar, però pilotes que pogués agafar, no li arribaven, pilotes que pogués agafar i a la millor intentar marxar del central i tot això, no vaig poder veure perquè és que no li arribaven pilotes i quan li arribaven estava en inferioritat. Per tant, jo vull estar a l'expectativa. Ara que he llegit que si sí, no sí, sé què... Que fa les...
A mi m'ha sorprès la notícia d'avançar Pericos Via, Online que el club ja ha decidit fer efectiva l'opció de... Quan tenim un any i mig per davant...
Doncs ells tindran més elements i...
Han vist alguna cosa que no hem vist nosaltres?
No, bueno, sabeu que heu vist? Que el Borja Iglesias està més fora que dintre.
Clar, bueno, però
això és el que han vist.
Però si tenen un any més.
Clar.
No és aquesta la situació.
Però Borja Iglesias és el bon des aquest estiu.
I l'any que ve segueix Ferreira.
Vol dir que ja s'ha pactat la venda de...
Ferreira ja a l'any que ve hi és encara.
Bueno, costa 8 quilos, li descomptes 2,2, que em sembla que pagàvem ara per la sessió.
Amb aquí costa 8 quilos.
Ferreira.
Bueno, és igual, i ara li paga... No, si és igual el que paguis. Si et queda un any més, tens temps. Jo no sé si ho han fet, ho faran, o ho deixaran de fer, o com ho tenen, no ho sé. Però si és així,
no
i tens un any més...
A no ser que hi hagi algun tipus, no? No pot haver una clàusula que...
Sí, que li diguin ara en marzo.
Si la fas tal, val tant, i després...
Encara que no he tingut temps de jugar, home, no crec que la clàusula la tingui per ara.
A final d'aquest any, vull dir. Igual que sigui a final d'aquest any. Diu, si fas efectiva a final d'aquest any, tens un avantatge que no has parat tot un any més. Podria ser. És l'únic que se m'acut.
El Roger Guas és un gran economista.
No ho sé.
Normalment hauria de ser a l'inrevés. Que si el, no, vull dir, perquè al final no t'ha donat temps per estar... Si has d'estar segur per comprar el Facundo Ferreira...
No, depèn de les necessitats econòmiques de qui te l'ha venut, també, no?
Pues, jo crec que amb una negociació d'aquestes, sense saber com ha anat, jo crec que tindran alguna cosa més de marge i Dani, de temps per poder decidir si se'l queden o
no. Dani, d'aquesta negociació no sabem res. Per què? I surt una altra vegada el que surt sempre, que és Semedo. Perquè, clar, si realment hem hagut d'agafar Semedo per poder-nos quedar al Ferreira, o sigui, com allò... I, a més, pagant el que estem pagant, jo és una negociació que encara no l'entenc, a no ser que al final Semedo sigui millor del que hem vist.
No seria el primer cop que has de tenir un jugador de la teva plantilla perquè vols tenir un altre.
Aquí el que ha quedat clar, almenys per mi jo ho tenia clar ja fa temps... Canaldo defensivament, joc aeri, agressivitat i anticipació, potser és un dels millors que tenim. Una altra cosa és que Rubi utilitza més a Óscar Duarte quan no hi ha David López, Per què? Perquè a lo millor Óscar Duarte la pilota la treu amb més solvència que la pugui treure Naldo, però defensivament els partits que ha jugat Naldo, que sí, n'ha jugat 4 o 5 a Madrid, a no sé on i a no sé on, sempre ha estat a un molt bon nivell.
Jo abans de la lesió,
això és com ho veig jo.
Abans de la lesió estic amb tu, que crec que Naldo li havia guanyat el lloc.
El tercer puesto en el... I l'Òscar... Jo crec que l'Òscar acaba contratat aquesta temporada, em sembla, no?
Acaba. Però l'ha utilitzat molt.
Sí, però ja saps tu que quan acabes contracte els entrenadors ja no és... A veure, no sigui una necessitat. Ja no em miris així, collons!
No, però és que estàs dient tot al revés.
No, estic dient al revés, no. Estic dient com? Que l'Òscar Duarte no crec que jugui gaires partits més.
Però si és el que més ha utilitzat més que el Naldo.
Però per el tipus de lesions, perquè el Naldo s'ha lesionat més vegades, potser que...
I quan ha estat bé el Naldo, no n'ha ni concentrat i ha jugat Òscar Duarte.
Era el primer
canvi,
sí.
Jo et dic una cosa, perquè ara falta el com estigui Òscar Duarte físicament. Si estigués bé físicament, no m'estranyaria gens ni mica que a casa, davant el Sevilla, jugués fins i tot davant el Naldo. El que passa, clar, el Naldo ha jugat molt bé davant l'Atlètic, no? Però vull dir, per la tipologia de partit, al final s'entén que davant el Sevilla de Machín portaràs la iniciativa en el joc, i en aquest sentit és el que estàveu dient, que l'Òscar Duarte et dona coses que no et dona el Naldo, igual que l'inrevés, el Naldo et dona sí, coses defensant...
Però
que...
fins i tot Naldo s'ha adaptat a la forma de jugar de Rubi, perquè sí que sembla que ell està més segur amb bloque baix, que diu els que sabeu molt, però fins i tot els últims partits, jugant, o sigui, amb l'equip més avançat, també tenia més velocitat, o sigui, que no fallava.
És igual.
I els primers partits sí que tenia problemes.
L'altre dia, l'equip jo crec que va defensar bé fins on va poder, després de tantes pilotes a l'àrea.
Fins que se li va inflar el cap.
Inclús, a veure, Javi López va estar bé. O sigui, és que l'equip defensivament va estar bé. Jo diria que molt bé, perquè és que aquesta apreten.
Tot l'equip, sí, sí.
Jo crec que hem descobert ara,
fins i tot Goulet va estar,
després de tants
va
anys,
defensar.
Que li fotrà el rècord en el Dani, no. El Javi López, que li fotrà el rècord en el Dani, i fotrà el rècord en el Dani per tercera vegada.
El rècord...
L'hem descobert de lateral... Espera, ja no me'n recordo. Esquerra, no? No? Sí.
Bueno, ha jugat a Mestalla i...
Dos partits de la... I ho ha fet els dos partits bé. Vull dir, quan a l'altra vegada...
Si veus dir que sentarà Didac Vila?
Sí, no, home, no, però, ostres, però que cada vegada que ho fan al lateral, que no és la seva cama, ostres, pues la veritat ens sorprèn a tots.
Bueno, potser perquè si juga a la seva banda, esperes que porti molt més en atac, i no ho fa.
I aquí
que
més,
només penses
més,
que el que farà és defensar, doncs és el que
jo,
fa, no?
Jo més que el problema de del que aporti o no ofensivament són les errades. Pel que sigui, o perquè s'arrisca més, en canvi, quan està a l'esquerra, no comet cap errada perquè està molt concentrat a que amb quina cama li dono.
No puja tant la banda, és veritat que no puja tant la banda, i llavors el tio no s'arrisca més, del compte, i quan està en el lateral dret, doncs, a vegades fa aquelles pujades, i a sobre, com s'entra com una castanya marinera d'aquelles, que se'n va la pilota a la grada allà on està la juvenil, doncs, en canvi, per l'altre cantó, ja no el veiem ni centrar.
I de l'altre dia s'ha de destacar una cosa que havíem dit aquí molts cops, que era el com quedaven exposats els laterals, tant Rosales, Javi López, dir qui fos, per les poques ajudes que tenien dels interiors i dels extrems. L'altre dia, el Boulay va robar una pilota a l'àrea de l'Espanyol.
El compromís dels dos que jugaven és, defensivament, és total. Tant Hernán Pérez com el Boulay. Estaran millor o pitjor, però si els hi dius de baixar, t'ajudaran i tal. I ells estaven allà perquè ho fan. Una altra cosa és quan juguen altres, perquè no són les seves característiques. I segon, perquè a lo millor el teu físic no t'aguanta. I encara que vulguis fer-ho, fas, intentes complir, però no cada jugada has de baixar. Però bueno, amb aquest aspecte...
Sí, però la sorpresa potser és Goulet, no? Donava la sensació que no defensaria, no? Que és un jugador que està molt acostumat a marcar gols, està sempre allà davant, esperant, amb la velocitat, però no, jo el vaig veure super sacrificat per l'equip, baixant contínuament a defensar, a més defensant amb cama forta, o sigui que em va sorprendre.
Amb una disciplina total.
Sí, total.
Bueno, de fet, el propi canvi... Potser a un altre jugador no li senta bé. El noi se'n va, li dona la mano, li dona la mà al Rubi...
És que són, els xinesos són disciplinats, i el tio li diuen...
De totes maneres, està bé, ja està bé que ajudi l'equip, i quan l'equip ho necessita més, que és quan has de fer-ho, ja l'altre dia es necessitava, és això. Però al final el que queda, o el que quedarà, és... Escolta, quants gols ha marcat aquest?
No, ostres, a més, sí, jo ara no tinc l'equip, no sé si ho he llegit per algun puesto... Els partits que porta un gol, no sé, dos...
No hem perdut des que va arribar, això és el primer.
I a sobre,
talisman.
Unes quantes assistències, això si estigués a les raons, diria, assistències...
Assistències no serveixen per res.
Suposo que el Dani el que vol dir és que d'aquí 5 anys tu no te'n recordes...
Perdona, com que no serveixen per les assistències? Si jo et dono...
El bàsquet, els bàsquets són més importants.
No, però...
El bàsquet, les assistències, a vegades al bàsquet, hi ha els americans que diuen... fa un passe de cos a cos i li diuen assistència. Què cojones assistència? Si li ha fotut una pedrada allà que no vegis.
A veure, jo el que vull dir, i no és que t'estigui dient que no sigui capaç ni que no ho faci...
Que no t'adalanta tu en partits.
No, però sí, m'és igual que m'adalanti en partits. Això és una altra pel·lícula.
Vinga, va, digues, Boulay.
Que està bé i el tio està compromès i segur que marcarà gols perquè té característiques, té olfacte... de gol, veu la porteria i tot això, vale, molt bé. Però al final, això és així. És que no és que ho digui jo i que vagi en contra de res, perquè no vull que m'interpreti malament, però jo, si em parlen de to, et preguntaré quants gols va fer. I si parles de Suárez, quants gols va fer? I Borja, quants gols va fer? Si Borja treballa com treballa i fes 10 assistències i al final ara et portés 2 gols, doncs pues igual no el vens. Sí, Ramon, que el futbol és així, joder, m'has d'explicar.
I tornant al tema de Goulet, no sé si em va semblar...
Sí, sí.
Em va semblar que fins i tot
com
va
que
fer...
potser sí?
O sigui, ja, si a tu, veure, si tu portes...
Un bon jugador...
Si tu ets bon jugador, jugues al mig del camp.
Vale,
doncs, perquè són altres característiques. Sí. Si tu ets bon jugador com a atacant i ets el referència, en principi, bon jugador és Benzema, és un grandíssim jugador. I què li diuen? Que marca pocos golers. I això que ja en porta 22 o 23. Ja, sí.
Porta 22, un gol més que el Cristiano Ronaldo aquesta temporada de la Juve.
O sigui, això és curiós. No. Al final és això, però que no només és això, que per lo que és l'entrenador, perquè és l'equip, per lo que és l'equip, el treball que va fer Boley i Hernán Pérez és impagable. És impagable.
És que fins i tot va haver fases del partit que em va semblar que feia el mateix paper que va fer Piatti davant el Betis quan jugàvem amb cinc a darrere i estava fent el cobrint la part esquerra de tot.
No.
El que passa que al final, una mica el que diu el Dani, jo ho entenc i coincideixo que d'aquí 5 anys tu no te'n recordaràs de que el Boley va robar una pilota, te'n recordaràs dels gols que hagi fet. Sí, és que al final això... És a dir, quan a tu et parlin de Leo Battistao, què diràs? No marcava. No diràs si treballava més o menys.
És així.
Sí, perquè és la seva funció.
De futbol...
Entre cometes, de trist. És així, de trist. Però amb un delanter se li demana una cosa, amb un migcampista se li demana una altra.
A més que
hi ha delanters que sacrifiquen i tal, que van de nassos, perquè, torno a repetir, el que va fer l'altre dia, seguint amb el De Marcos i Susaetas i tot allò, i Hernán Pérez amb el Yuri, a Berchiche i a l'altre, doncs, hòstia, això és impagable. Tenir dos jugadors que et puguin fer això i després tinguin forces per anar-se'n a l'atac,
Berchiche?
Sí, home, el Juri, el lateral esquerre.
No està,
el Dani coneix, sap els dos cognoms.
És que m'ha deixat acollonit ara, Berchiche, qui és
aquest? A més, Boley ha vingut... A França, al Paris Saint-Germain li deien Berchiche.
A més, ha vingut a Espanya, ha vingut a l'Espanyol, a marcar molt gols per anar-se'n a lluir, o sigui, per lluir-se a Europa, no solament quedar-se a l'Espanyol.
Ja estem amb el trampolí?
No, és que dona la sensació aquesta, no?
Bueno, aquí tot el moment de trampolí. No. Això és un negoci.
El trampolí no, fan poc.
Jo estic convençut de que Boley, d'aquí a final de temporada, marcarà gols.
10?
No sé quants partits.
Queden 11 partits.
Bueno, que es posi la fila.
No sé els gols que marcarà. Marcarà gols. Té olfacte. I això que allà a Bilbao va tenir una semblant a la aquí, la va tirar fora. Però bueno, però tirant a fora molts jugadors i tal. Jo crec que marcarà gols, perquè el tio és ràpid i allà dins es mou amb velocitat i això és difícil pels defensors. Després has de veure els tres pals i ell ho veu. Ara, si a sobre de tot això després fas el treball que fas... Llavors és un jugador importantíssim. Escolta, allà a Xina... Tu quan... A veure, i vull que m'entengui la gent Dani, futbolísticament. Tu quan va venir Boley, què et van vendre?
Bueno, aquí és
que... No, què et van vendre?
Votador xinès.
Futbolísticament, què et van vendre?
El votador xinès i que marcava molt segon molts gols.
Vale. Em van dir d'assistència, si em feia? Vale. No, pregunto.
Se'm van oblidar.
Però a veure,
clar.
Un bon jugador, jo crec que aquest és un bon jugador...
Però si jo no estic dient això.
No, però al final, vull dir, aquí en el món del futbol... abans ho parlàvem, tu has marcat a la teva trajectòria 65 gols, vas dir?
Els entrenos.
De fet,
més, però és igual.
Bueno, és igual.
De fet, els golejadors normalment no la passen. No. Només pensen
era migcampista, vull dir que era migcampista. Avui en dia, aquí podem criticar, que puc fer una crítica una mica?
No, Melendo.
No va ser el dels millors partits. Jo crec que el Melendo...
Era difícil jugar l'altre dia. Jo de la mateixa manera que et diré una cosa, te'n dic una altra, perquè era molt complicat jugar allà. Que és que et mosseguen. És que a vegades no saps com anar. És que ve el Dani García, que ve el San José, que ve l'altre, i el Raúl García, i et posa el braç, i et posa...
Aquest li tinc mania. És que aquest tot el rato, el colze, el cap, la patada...
El Boley...
Se'n va anar sense una... puta targeta.
Marcarà gols, el Boley marcarà gols. Quants d'aquí a final de temporada? No sé. 4, 10. 3, 5, 7, no ho sé. Marcarà gols.
Però
el que jo no sé dir-te és Ferreira encara quin tipus de jugador és. Jo és que potser soc molt lent, però jo encara no ho sé. Ara, si el diumenge juga, ho podrem veure.
No crec que jugui el diumenge. Diumenge tornarà a estar el Borja i el Boley.
Bueno... Pues,
bueno, no crec, que seria una sorpresa.
No, voleix segur.
Deixeu-me recordar que demà, o sigui, aquesta demà sortejarem dues entrades per veure aquest Espanyol-Sevilla tan important, que jo espero que hi hagi una bona entrada, a pesar de que la promoció no és la que ens hauria agradat.
La promoció és, si no m'equivoco, 25% a les entrades i 50% als menors de 15 anys.
I per què no mantenem la mateixa promoció de l'altre dia, que va anar molt bé? És que no ho entenc.
Perquè
altres coses del club no les entenc.
Els Excels, quan els Excels?
Aquests Excels ni que... mira, no me calentis. Deixa'm, Dani, deixa'm. Els Excels és que no té ni puta idea, conyo. Aquest es pensa que és el Betis i que vindran aquí 20.000 béticos, que no, que el Sevilla porta 2 o 3.000, com a molt, i perquè la majoria que són del Sevilla no van ni al camp.
Hi ha un format en què vinguin tots els socis de l'Espanyol.
Exacte, aquest és el que interessa. A qui li interessa que fa la promoció? A la gent de l'Espanyol. A que el Dani, jo, els que estem aquí, puguem portar a un amic que sabem que és de l'Espanyol, que aquest any no ha volgut renovar o no ha renovat perquè la pujada de preus o per aquestes castanyes, i el puguem portar nosaltres al camp i tornar a convèncer-lo. Però això no ho veuen. És que no ho sé, mucho marketing, mucho...
Però no t'enfadis.
No, mucho mortadelo...
És que ben enfadat de casa.
Història, és que veig, nena, agafa el micro com un cantant.
Ben enfadat de casa, eh?
Està al sofà a dormir i no sap amb qui discutir i ve cap aquí. Ve cap aquí i llavors...
Les ratlles del sofà.
Aviam, de veritat, jo a vegades he parlat de l'Espanyol que no ha estat bé, que no ha fet, no sé què, no sé quantos, i ahir, l'altre dia, contra l'Atlètic Club, tenint en compte que la possessió de pilota a l'Atlètic Club la va tenir a la primera part, era un 70% i pico, nosaltres no vam... A la segona ja no ho sé. Jo li dono molt de mèrit al punt aquest, perquè és molt treballat.
I defensat s'ha de guanyar el Sevilla.
Sí, clar, i el Sevilla pensa en el mateix. S'ha de guanyar l'Espanyol per seguir aviam si agafem a la Champions.
Sí, el que passa que el Sevilla crec que veu més a prop, i sembla mentida,
La UEFA, l'Europa League.
Guanyar l'Europa League i anar a la Champions per allà que ser el quart de la Lliga.
L'Europa League la veu a prop amb el 2-2 que porten.
El Chelsea...
No, el 2-2 porten. Ja. Però això... tenen que anar allà a guanyar l'Eslàvia de Praga, eh?
Sí.
No podrà reservar jugadors. Jo crec que aquí el Machín, que no podrà reservar jugadors, tindrà que anar a lluitar.
Per què no?
Perquè està jugant passada a la segona ronda.
Per això que...
Europa League, no podrà reservar jugadors.
És igual, tenen plantilla. Aquí l'important és que el Ben Yedder i ja està, i el Sarabia...
No,
i
el de ventre aquell dia, que no li passi.
No.
Home, ahir sense anar més lluny, el Sevilla li guanya 5-2 a la Real Societat, i si veus el partit... No és un 5-2, vull dir, no és...
Però bueno, Sevilla no està bé, porta partits que la gent d'allà a Sevilla estan així.
36 punts sense marcar. Però
aquest, jo per mi, aquest sí que és el... Aquest com altres, no? Però aquest molt més. És un partit molt important per l'Espanya.
Jo crec que es pot guanyar i crec que
l'hem de guanyar.
I crec que guanyarem.
No guanya...
Així com altres partits, et dic... Ostres, estarà complicat. Doncs aquest jo sí, serà complicat, sí, però jo crec que el traurem endavant.
I
no
guanya des del setembre, està per guanyar l'equip. Està per guanyar
l'equip. L'equip està, esclar, quan surten estan per guanyar.
S'ha recuperat, anímicament. Home, la bona imatge...
Home, porten 6 partits sense perdre a l'Espanyol, eh?
7.
Jo crec que serà un partit tan bo o més que els va passar el Sánchez-Pizjuán, que vam jugar un molt bon partit, i vam tindre la desgràcia de perdre, perquè no va ser per joc. Jo crec que va ser un molt
bon... Vam jugar una molt bona primera hora,
i part del partit. El que passa que, vull dir, ells van tindre la sort dels gols. Espero que, fent una mica igual, que ens passi el contrari, que nosaltres marquem els gols, nosaltres. O sigui, tinguem la sort de que li toqui el cap en el Borja i es posa en el cul en el Chun-Li.
I a més, el Sevilla l'hem de guanyar bé, el Sevilla, perquè el Sevilla tenim moltes comptes pendents amb ells.
No, mira, jo... Bueno, per quines comptes?
No, les guardes? No, aquí tots apreten, tots van...
Ara estem ja a la recta final.
La Lliga està d'una manera brutal. Ahir, guanyant el Villarreal, a Camp del Llevant ha fotut un liu per allà baix que el que s'adormi rebarà una bufetada. Perquè aquí... Sí. No, hi ha dos que sembla que estiguin sentenciats, que és l'Òscar i el Rayo. Però els altres està el Valladolid, està el Llevant, està el Celta, està el Villarreal...
Jo calculo en 5 equips allà. Jo crec que el Villarreal tornarà a pujar cap amunt, té una plantilla...
Sí, clar, si algú rebrà.
Candidats, per mi, Òscar, Rayo, el Celta, Celta, ni canviant tres vegades.
Valladolid, no?
Valladolid.
Us agrada que també li hem donat raó a Rubi quan deia que el 2019 l'equip estava bé. Quan feia una mica de... s'oblidava de la famosa ratxa, no, i aquest, des que va començar l'any...
Nosaltres tenim ara una sèrie de partits que anem a veure, ara veu Sevilla, i si ets capaç d'això, mira, el Betis, que, hòstia, és que ningú està content, és que a futbol és que ningú està content. Els d'allà, Sevilla, amb els del Betis, amb el Quique Setién, el Betis, no sé què, no sé què, coño, està allà a la UEFA, un altre cop, està. Vull dir, hòstia, és que ningú està content.
Pues nosaltres estarem molt contents si diumenge guanyem el Sevilla, perquè així realment estarem més a prop del que ens agradaria.
Escolta, aviam si guanyem el diumenge, perquè aquest...
Hem de guanyar perquè home estigui
perquè
tranquil.
Perquè no vingui més aquest.
Exacte, ja, però el nostre...
La concha de tu madre.
Se té patit aquí sense perdre. I no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol.